73 anys de presó pels 8 acusats d'una violació grupal a Magaluf l'any 2023. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Els acusats han reconegut que violaren la jove a l'habitació de l'hotel on s'allotjava un d'ells, gravaren l'agressió sexual i, a més, la varen difondre per xarxes socials. Els joves francesos i un suís han acceptat un pacte de conformitat que rebaixa la pena de 153 anys que inicialment reclamava la Fiscalia. Això després que els acusats hagin consignat 150.000 euros en concepte de responsabilitat civil per indemnitzar la víctima. Les penes van dels 13 anys a poc més de 2 anys. L'advocada i presidenta del Lobby de Dones, Francisca Mas, adverteix sobre el perill d'aquests acords de conformitat.
La mètrica penal, que es baixa, i l'altra, aquesta praxis, que ens fa mal, aquesta praxis, d'arribar a acords.
Aquest acord s'ha assolit a l'Audiència Provincial de Palma mentre Eivissa ha quedat vist per a sentència al judici a un home acusat de violar una dona mentre dormia al seu domicili. La Fiscalia demana 8 anys de presó i el pagament de 15.000 euros d'indemnització. Precisament en aquest context en què en els darrers anys incrementen les denúncies a festes populars per agressions sexuals, en aquesta hora Sineu té lloc una xerrada informativa dirigida a les famílies amb el coordinador de policies tutors per afrontar unes festes segures. Tot d'una hi connectarem en directe per saber quins són els consells en què s'hi donen. Abans vos avançam altres titulars d'aquest dilluns, dia 9 de març, en què la presidenta del govern descarta, Maria Eugènia Kegles, de moment pren de mesures davant l'escalada dels preus del combustible.
Des de divendres el dièsel ha pujat 16 cèntims per litre, arribant a 1,80 euros, i la benzina s'enfila fins a 1,70 euros, són 12 cèntims més. El preu dels fertilitzants agrícoles també ha augmentat un 15% pel conflicte a l'Orient Mitjà. És la presidenta Marga Provenç.
Han començat a veure ja com hi ha un increment especialment de preu del combustible. El que passa que xerrar de mesures segurament es prest, no? Perquè no sabem l'evolució que tindrà aquest conflicte i sobretot la durada.
Les associacions de consumidors Facua i Ocu sospiten que els empresaris inflen els marges i demanen a l'executiu que actuï. De fet, els ministres de finances dels països més industrialitzats analitzen avui en l'Agència Internacional de l'Energia l'impacte de l'augment del petroli.
Això quan l'OTAN ha tombat un míssil balístic iranià sobre l'espai aeri de Turquia.
Una onada d'atacs de l'Iran colpeja el Golf Pèrsic. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, adverteix de les conseqüències que deixarà el conflicte i assegura que no hauria de caure cap llàgrima pel règim iranià. Això quan 250 espanyols viatgen amb un avió de l'exèrcit de tornada a Espanya.
El PP i Vots derogaran demà al Parlament la llei de memòria democràtica aprovada pel Pacte d'Esquerres l'any 2018.
Després de dos intents, el Tabascal aconseguiran tombar la norma fruit del seu acord amb els populars. El PP li treu ferro, assegura que no era la seva prioritat mantenir-la, mentre que Més per Mallorca ho considera un fet antidemocràtic.
I Educació ampliarà més places de formació professional i orientadors per reduir l'abandonament escolar.
El govern ha anunciat un nou programa per prevenir l'abandonament escolar que se situa en el 15,2%, tot i que abandona el lideratge del rànquing.
A Ciutadella, el dos detingut per l'atropellament mortal de Calen Blanes de la setmana passada han passat a disposició judicial.
Estan acusats dels delictes d'assassinat, un d'ells en grau de temptativa. La Policia Nacional defensa que l'atropellament, en què va resultar ferit un altre home, va ser intencionat. Els altres dos detinguts, pel delictes de lesions d'una baralla un dia abans, van quedar en llibertat.
I en els esports, el Reial Mallorca continua així que arribes una jornada més en descens.
Bon vespre. El conjunt mallorquinista, després de l'empat a dos contra Osasuna, és antepenúltim a la classificació amb 25 punts, un per davall de l'Elx. La primera federació, l'UD Eivissa, està a 3 punts del play-off descens després de la victòria en Tequera, i a la segona federació, el Poblense, continua la lluita pel lideratge a només 3 punts del líder, que és el Sant Andreu. I en pàdel, Gemma Triai ha aixecat el primer títol de la temporada. El torneig de Gijón, la menorquina en la seva parella del Fibrea, s'ha imposat per 2-7-1 a Ariana Sánchez i Andrea Austero.
I en 70 setmana amb inestabilitat meteorològica, Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Tindrà continuïtat o s'esperen canvis a curt termini?
Bé, demanarà certa continuïtat. És vera que no esperem un temps molt complicat aquestes pròximes hores, però demà encara es poden repetir alguns ruixats. No tan intensos com avui. Avui hem arribat a, fins i tot, fregar els 50 litres per metre quadrat a la Serra Tramuntana i hem superat els 30 al nord de Menorca. Demà seria principalment cap al sud de les Pitiuses, on al capvespre podem tenir qualque ruixat. En conjunt serà un dia de cel carregat. Demà veurem bastant de nígols. I al capvespre és quan ja podem tenir qualque ruixat, principalment, com te comentava, a Eivissa i a Formentera, i també en podem tenir qualcun bastant local a punts de l'oest i de la Serra Tramuntana de Mallorca. En principi, a la resta és més complicat que arribi a ploure, i tot això amb unes temperatures que seran bastant semblants a les d'avui, més o manco les que toca per l'època de l'any, i el vent per la seva part bufarà fluix, d'entre llevant i gregal, per tant, en aquest sentit, tindrem una situació marítima bastant tranquil·la perquè hi tindrem marejol.
Gràcies, Dani. Les terrasses de la Catedral de Mallorca ja tornen a estar obertes al públic.
Les entrades costen 25 euros, però els residents de les Illes poden entrar de franc els divendres o en descomptes la resta de dies. L'espai romandrà obert fins al novembre. Els horaris són de dilluns a divendres de les 10 del dematí a les 4 i mitja de l'hora baixa i els dissabtes de 10 del dematí a 1 i mitja del migdia.
Unes entrades que poden adquirir a través de la pàgina web de la Catedral de Mallorca, on ens explicarem tots els detalls. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 7 minuts. L'Audiència Provincial de Palma ha condemnat a 73 anys de presó els 8 joves acusats d'una violació grupal a una lota en un hotel de Magaluf l'any 2023, així com de gravar-ho i difondre'n les imatges. La pena rebaixa 80 anys, ja que inicialment la Fiscalia en reclamava 153, una davallada considerable que té en compte l'atenuant de reparació del dany després que els acusats hagin consignat 150.000 euros en concepte de responsabilitat civil per indemnitzar la víctima. Les parts han arribat a un acord de conformitat davant del judici després que els condemnats hagin reconegut els fets.
Els homes, tots de nacionalitat francesa, llevat d'un suís, han estat condemnats per 6 delictes d'agressió sexual i 8 contra la intimitat. Els condemnats han reconegut que el 14 d'agost del 2023 entraren a l'habitació on s'allotjava un dels joves que estava acompanyat de la dona. Els homes, que sabien que la víctima estava inconscient pel consum d'alcohol, la violaren múltiples vegades. A més, ho gravaren amb un telèfon mòbil i després varen difondre fins a 21 vídeos a través de la xarxa social.
Pocs dies després, els 8 processats varen ingressar en presó provisional. En un primer moment, el Ministeri Públic demanava per als encausats un total de 153 anys de presó i el pagament de més de 190.000 euros. Les penes, però, s'han vist reduïdes fruit d'un acord.
Les més baixes han estat per als 2 acusats condemnats per un delicte contra la intimitat, a qui l'audiència ha imposat una pena de 2 anys i 3 mesos de presó. Les penes més elevades han estat contra 3 processats que han rebut una condemna màxima de 13 anys i 3 mesos, ja que, a més del delicte contra la intimitat, han estat considerats autors d'agressió sexual continuada amb excés carnal, violència i intimidació. La resta d'encausats han estat condemnats a penes d'entre 6 i 11 anys i 3 mesos de presó.
L'advocada i presidenta del Lobby de Dones, Francisca Mas, adverteix sobre el perill d'aquests acords de conformitat perquè no només suposen una rebaixa de penes pels encausats, sinó que eviten arribar al bessó del fet que jutja i en moltes ocasions tampoc no permet tancar el cercle a les víctimes.
La pena seria baixa en relació a la mètrica penal per aquest tipus de conductes. I l'altra cosa és que el fet de que sigui per conformitat, malament sigui una cosa que ho permet el nostre dret, està evitant que se pugui arribar a la veritat processal, diria jo, dels fets.
I ha quedat vist per a sentència el judici a un home acusat de violar una dona mentre dormia al seu domicili a Eivissa. La Fiscalia manté la petició inicial de condemna, la mantinguda, i demana 8 anys de presó i el pagament de 15.000 euros d'indemnització. El judici s'ha duit a terme a l'Audiència Provincial de les Illes Balears.
Els fets passaren el 27 de gener de 2023, quan el processat va convidar la víctima i dues amigues seves a passar la nit al seu domicili. Quan les amigues se'n varen anar, l'acusat es es va ficar al llit on la víctima dormia i suposadament la va agredir sexualment.
I en aquest context... A uns mesos per començar les festes populars de molts de municipis, a un mes per les festes del Quintos de Pasqua i en l'augment de denúncies per agressions sexuals en els darrers anys en festes com la Patrona, Pollença, el Firó de Solla o el MUC, avui a Sineu s'organitza una xerrada informativa per conscienciar a les famílies, sobretot els pares, sobre la importància de viure unes festes segures. A l'Institut de Sineu hi ha Victòria Morell, qui ha pogut parlar amb assistents i amb el coordinador de policies tutors, que qui és qui imparteix aquesta xerrada en aquest moment. Victòria, has pogut parlar amb ells, dèiem. Bon vespre, que t'han explicat.
Bon vespre, Idòcia. Hem pogut parlar i ens han explicat que en total s'han identificat una desena de situacions de risc agrupades en quatre grans blocs, moltes d'elles detectades per la policia local en ambients festius, relacionades sobretot amb el consum d'alcohol i drogues, la violència sexual en contextos de consum, la presència d'armes blanques i la necessitat de garantir un retorn segur a casa. En aquest sentit, Rafael Coves, coordinador del programa de festes segures del govern i també del programa Policia Tutor, ha alertat d'alguns d'aquests riscos i ha remarcat també la importància de la prevenció i de la implicació de les famílies pel que els joves puguin gaudir de les festes amb responsabilitat i, sobretot, amb seguretat.
El que farem és traslladar tota una sèrie de problemàtiques que tenen detectat a través de les policies locals de les Illes Balears en els ambients festius, en tardeos, a les quintades, etc. Totes aquestes problemàtiques els han transformat en un material per poder treballar, primer de tot, dins les aules, i per parlar amb els alumnes, amb els joves que surten de festa, i després l'altra part és xerrar amb les famílies. És a dir, aquí l'important és tenir un mateix missatge conjunt.
Entre els assistents trobam una cinquantena de mares i pares amb fills adolescents d'entre 13 i 16 anys. Ens expliquen també la importància de poder parlar d'aquests riscos amb els joves i començar a conscienciar-los ara que comencen a sortir de festa i també quan te'n freqüenten.
Home, sempre és important tenir un primer d'orientacions i aposta fent la xerrada de Sineu i considerant que és oportú venir en aquesta xerrada.
Què passa? Que jo, en el meu cas, com que la meva filla és molt tranquil·la, no és molt sortidora, tampoc no tenc massa angoixa. Ara, això sí, jo crec que han d'estar molt informats i han de saber molt bé cada cosa i cada moment que s'ha de fer. Això està clar.
Jo tinc un fill de 15 anys que fa quart d'ESO. Ja comença a sortir i crec que és el moment per començar. Bé, per començar no, perquè ja duim des de petit que xerram sobre això, però ara és el moment en què ja comença a sortir i ara crec que m'ho adonam de que realment és molt important.
Aquesta iniciativa forma part d'un programa impulsat pel govern per reforçar la prevenció i garantir que les festes populars continuïn sent espais de convivència, però també segurs per als joves.
Gràcies, Victòria, en directe des de Sineu. I la Policia Nacional de Ciutadella ha detingut dos homes per l'atropellament mortal de Cala en Blanes. De fet, ja han passat a disposició judicial. Dos més per un presumpte delicte de lesions d'una baralla un dia abans, Blai Barber.
Tals són quatre homes detinguts, dos homes com a presumptes autors de dos delictes d'assassinat, un d'ells en grau de temptativa. I és que l'atropellament mortal que va tenir lloc a Cala en Blanes dijous i que la Policia Nacional defensa que va ser intencionat va acabar amb la vida d'un home i va ferir també a un altre home. Tota aquesta disputa va començar un dia abans, dimecres, a un hotel de Sacalet a la costa de Ciutadella, segons la Policia Nacional, amb un enfrontament on ja dos homes van patir ferides als braços i van haver de ser intervinguts quirúrgicament. També diferents homes d'un dels grups enfrontats van punxar rodes del cotxe d'un dels contrincants. Els dos homes detinguts per presumptes delictes de lesions serien un de cada bàndol. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
A moltes benzineres el preu del dièsel supera ja els 2 euros al litre per mor del conflicte a l'Orient Mitjà. Els preus del combustible s'enfilen i augmenten la preocupació també del govern. La presidenta Marga Proens per aquesta escalada inflacionista que pot afectar, Maria Eugènia, les famílies illenques.
Així i tot demana prudència perquè encara es prepara per parlar d'ajuts i terminis de la guerra.
Han començat a veure ja com hi ha un increment de preus, especialment de preu del combustible. El que passa que xerrar de mesures segurament es prest, no? Perquè no sabem l'evolució que tindrà aquest conflicte i sobretot la durada que, repetesc, espero que sigui lo més curta possible.
La presidenta també ha actualitzat la xifra dels residents encara atrapats a l'estranger per mort del tancament de part de l'espai aeri. N'hi ha 220. Segons ha dit Proens, aquest cap de setmana passat han tornat 17 persones.
Una situació, la de l'Orient Mitjà, que els usuaris de les benzineres ja noten a la butxaca. Qui més percep aquest increment són els treballadors que necessiten els seus vehicles per fer feina o depenent del combustible per fer funcionar la maquinària.
A primera hora del matí, els camioners, repartidors i transportistes feien cua per omplir els depòsits en una estació de servei del polígon de Son Castelló de Palma i es mostraven resignats i molests per una nova pujada en els combustibles.
Vamos, si se nota, ha pujat, pues l'estem pagant a 1,58 i ara va a 1,85. O sea, 30 cèntims, 30 i pico de cèntims més cada per litro.
Me parece muy injusto, ya que las gasolineras, el otro día estuve leyendo información, tienen hasta 90 días de reservas en los almacenes. Que nos hayan subido la gasolina a dos días que ha empezado la guerra me parece vergonzoso. O sea, pero muy vergonzoso, porque no tenemos por qué pagar nosotros esto.
El cas és que he sentit també que estan pujant gasoil que ja està comprat a preu d'abans. O sigui, també s'aprofiten d'això, però bueno, això ja és un altre tema que...
La realitat és que a aquestes hores el gasoil més barat de les Balears es troba a Inca, a 1,59 al litre, i el més car a la platja de Palma, on supera els 2 euros. Fenomen que passa a totes les illes. Pel que fa a la benzina, 1,52 a Palma, i el màxim també a Ciutat, 1,85 euros. Un increment de preus que confirma fins i tot el treballador de la benzinera.
Ha subido, es lo que es el tema de una vez nuevo. Ha subido. Yo sube, baja, pero eso se hace a cada momento. Pero ahora sí, más con esto de la guerra, sí se ha notado el alza. Se ha notado bastante.
Si comparam els preus del combustible a una mateixa gasolinera d'aquest dilluns amb els de divendres 27, abans que esclatés el conflicte, veiem que en el cas del dièsel la pujada és de fins a 16 cèntims per litre. Passa de 1,58 cèntims a 1,84. En el cas de la benzina, la pujada és de 12 cèntims i passa de 1,61 a 1,73.
Un altre producte que s'encareix per mort d'aquest conflicte són els fertilitzants agrícoles. Han pujat entre un 12 i un 15%. L'increment afecta especialment els grans cultius de cereals i patates que, en aquestes dates, han de ser adobats amb fertilitzants nitrogenats.
La urea és el fertilitzant nitrogenat que s'utilitza per abonar els cereals en l'etapa de creixement. És l'adob que més s'ha encarit. Un sac ha passat de costar 30 euros a 35 en una setmana. És Feliu Prats, de Fertilitzants de Balears.
Ha pujat sobretot el que és el tema de l'urea, perquè és el nitrogen, és el que ha pujat més. A més, és un material que sol venir per la part d'allà, de l'est. Ha pujat un 20% en aquests dies.
Assaja calcula que de mitjana els fertilitzants han pujat entre un 12 i un 15%, un fet que, sumat al preu del gasoil, comporta un increment de costos de producció pels pagesos que pot acabar afectant la senalla de la compra. Joan Company és el president de l'associació.
La conseqüència, tant d'això com del gasoil, serà un augment de costos i aquí, si no poden repercutir preus, és perdre marge i entrar en pèrdues una altra vegada en el cultiu. Clar, si repercutim marges, això vol dir que el consumidor haurà de pagar més que tot el que seran els productes agroalimentaris i, lògicament, inflació per tota la societat.
El govern espanyol afirma que està monitorant els efectes econòmics de la guerra i que explora mesures per pal·liar-ne l'impacte en la butxaca dels ciutadans, treballadors i també empreses. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en parla amb els seus homòlegs de la Unió Europea.
Esta discusión vamos a tenerla con el resto de ministros y con la Comisión Europea para poner sobre la mesa, yo creo que algunas de las lecciones que aprendimos, en este caso en la respuesta a la guerra de Ucrania, entre otras cosas la importancia de tener coordinación.
Això és el que demanen les associacions de consumidors. Coordinació, tant Locu com també Facua tenen la sospita que els empresaris estan inflant els marges.
El secretari general de Facua, Rubén Sánchez, considera que l'executiu ha de baixar impostos, però sobretot ha d'actuar.
Tiene que intervenir márgenes, tiene que poner topes a los precios y monitorizar cómo evolucionan para saber cuándo se está especulando y cuándo se repercute directamente las subidas como consecuencia del encarecimiento del petróleo y del gas.
Sánchez adverteix que a partir d'ara no només pujarà el combustible i la corrent, sinó que ho faran tots els productes.
I l'OTAN fa caure un míssil balístic iranià sobre l'espai aeri turc, el segon des de l'inici de les hostilitats. Les autoritats turques asseguren que no hi ha hagut ni morts ni tampoc ferits. I és que Mojaba Khamenei, nou líder suprem de l'Iran, ja ha ordenat els primers bombardejos sobre Israel, però també sobre els països considerats aliats dels Estats Units com Qatar, els Emirats Àrabs, Kuwait o Bahrein, on han bombardejat una refineria que ha deixat 32 persones ferides i les instal·lacions en flames. Israel, per part seva, ha anunciat el llançament d'un atac a gran escala contra Teheran i el sud de l'Iran, també contra el Líban, on ha ordenat l'evacuació de diferents barris de Beirut mentre continuen els atacs, segons afirma, a diferents posicions d'Hezbollah. De moment, Israel ha matat 400 persones al Líban, 80 dels quals són nins i més de 1.600 a l'Iran. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, diu que Europa necessita una nova política exterior més realista.
We will always defend and uphold the rules-based system that we help to build with our allies. But we can no longer rely on it as the only way.
Sempre defensarem el sistema basat en normes que hem ajudat a construir amb els nostres aliats, però ja no poden confiar-hi com a única manera de defensar els nostres interessos, ha dit la presidenta de l'executiu comunitari. I els Estats Units comencen a alçar-se veus contra l'operació militar.
De fet, el New York Times ha confirmat que l'escola de nines que va ser bombardejada a l'Iran el primer dia de la guerra i que va deixar 180 persones mortes, la majoria nines, l'hauria atacat l'exèrcit estadounidense, segons l'anàlisi de l'armament que es veu a diferents vídeos. En tot cas, el president dels Estats Units, Donald Trump, acaba d'anunciar una roda de premsa a les 10:30 de la nit hora espanyola. Ho ha anunciat a la seva xarxa social des del seu club de golf, des d'on donarà la seva opinió sobre el conflicte. Textualment ha escrit: hi ha moltes trucades telefòniques i reunions importants avui mentre en trobo el Trump National de Doral.
Set i 22 minuts, canviant de qüestió. El govern ha creat la mesa contra l'intrusisme que perseguirà l'oferta il·legal a tots els sectors, especialment els de turisme, transport, comerç i indústria. El grup de treball es crearan després de Setmana Santa.
La mesa està formada per govern i consells insulars i el grup de treball comptaran també amb les associacions empresarials. La presidenta del govern, Marga Provenç, ha explicat que es tracta d'una iniciativa basada en l'experiència d'Eivissa contra l'oferta il·legal, principalment en el sector turístic.
L'índex de pressió humana s'ha reduït a l'illa d'Eivissa en 18.000 persones diàries els mesos de temporada alta. Aquesta reducció de l'índex de pressió humana se produeix alhora que augmenta l'ocupació a l'oferta hotelera, que augmenta l'ocupació a l'oferta de lloguer vacacional reglat i legal.
La mesa es crea amb la intenció que la lluita contra l'intrusisme sigui transversal i coordinada. Segons la presidenta, es farà feina especialment a sectors en què ja s'ha trobat oferta il·legal, entre els quals ha citat el transport de passatgers i el comerç, a més de mecànics, electricistes i barbers.
I al Parlament, el PP i Vox derogaran demà la llei de memòria democràtica aprovada pel Pacte d'Esquerres el 2018. Després de dos intents, Vox aconseguirà tombar l'enorme fruit del seu acord amb els populars. El PP li treu ferro, assegura que no era la seva prioritat mantenir-la, mentre que Més per Mallorca ho considera, Marta Puyalto, un fet antidemocràtic.
La norma, que deixarà d'estar vigent, té com a objectiu reconèixer i reparar les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista. Vox, però, la considera una llei partidista i revengista. El diputat Sergio Rodríguez defensa que derogar-la és un exercici democràtic, just al contrari del que pensa Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, que lamenta, diu, que la presidenta Marga Proens hagi incomplit el pacte de 2024.
Una llei que intenta imponer una verdad oficial, una llei liberticida, una llei parcial. Y por otra, porque va a ser la primera ley que apruebe este Parlamento desde que estamos presentes en él, ya hace 7 años, a iniciativa exclusiva de Vox.
La concatenació de traïcions comeses per part del Partit Popular i de la seva presidenta, de Marga Proens, que ha faltat sistemàticament a la seva paraula.
El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, defensa que la derogació respon als acords amb Vox per garantir l'estabilitat de la legislatura i recorda que continuarà vigent la llei de fosses.
Des de la tranquil·litat que a les Illes Balears ja existeix una llei de fosses que permet cercar a les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme per poder-les enterrar en dignitat.
És el segon intent de Vox de derogar la norma. El primer, el desembre de 2024, va fracassar després que el PP s'abstingués en la votació després d'un acord amb l'Esquerra, a canvi que aquests donassin suport a 2 decrets del govern sobre zones inundables i a correccions de la llei de simplificació administrativa que els mateixos populars havien votat per error.
L'eliminació de la llei de memòria autonòmica suposa la desaparició del cens oficial de víctimes de la repressió i també el catàleg d'espais i itineraris de memòria que identificaven llocs vinculats a la repressió o amb la lluita Marta per la democràcia.
També s'elimina el 29 d'octubre com a dia del record i el cens autonòmic de símbols franquistes, així com la capacitat del govern de retirar-los si les institucions responsables no ho fan. Tot i això, bona part de les mesures continua vigent a través de la legislació estatal i de la Llei Balear de Fosses. La normativa estatal manté l'obligació de retirar símbols franquistes, garanteix el reconeixement de les víctimes i estableix sancions de fins a 150.000 euros per exaltació de la dictadura. Val a dir, però, que el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ja ha dit que la derogarà també si governa. Pel que fa a la llei de fosses, que continua vigent, aquesta permet continuar localitzant i exhumant fosses comunes i identificant víctimes de la Guerra Civil i de la repressió franquista.
I el Consell de Mallorca impulsa una ofensiva política per reclamar a l'Estat un conveni de 350 milions d'euros per infraestructures viàries a l'illa. Tots els partits en representació a la institució, a excepció del PSOE, han donat suport a una moció que reclama al govern central que recuperi el conveni subscrit el 2021, ara amb preus actualitzats. En el llistat a finançar per part de Madrid hi ha una vintena de projectes, sobretot a la xarxa secundària, però en el tramo del segon cinturó, que començarà a construir enguany.
Aquest darrer projecte s'ha deixat fora per afavorir el suport de Més per Mallorca. Sí que se n'inclouen d'altres com la connexió del carrer Alfons el Magnani amb aquesta ronda de circunvalació o la creació i la millora de passarel·les per a vianants. També la construcció de tot un seguit de rotondes i variants a la part forana o l'impuls de vials cíviques. El president Llorenç Galmés.
S'estan fent molta de feina per millorar les infraestructures, per no consumir ni un pas més de territori amb una mobilitat més sostenible, amb parcs dissuasius i, sobretot, amb vials cívics. Perquè per nosaltres l'importància és millorar la qualitat de vida, recuperar el temps perdut i donar solucions, insisteix, en els problemes reals que ens vàrem trobar quan vàrem arribar a aquesta institució.
La moció ha estat subscrita per 2 dels partits de l'oposició, proposta per les Illes i Més per Mallorca, que han donat el vistiplau a l'acord quan s'ha tret del llistat dels projectes a finançar el tramut del segon cinturó. I s'han inclòs estudis previs de millores sostenibles a la via de cintura o també un pla especial d'aparcaments dissuasius. Les dues formacions insisteixen a prioritzar les necessitats del mallorquins per davant d'estratègies polítiques. Són Antoni Sales, el portaveu del PI, i Vicent Vidal, diputat de Més per Mallorca al Congrés.
Volem destacar aquest enteniment i volem fer veure a la ciutadania també que quan volem ens sabem posar d'acord, això és molt important. Poder fer pinya tots per la nostra terra.
Creiem que s'ha arribat a un col·lapse circulatori i creiem que les carreteres secundàries, les carreteres que empleen més els residents, ha d'haver una intervenció. Quedi clar que des de Més per Mallorca deim el mateix aquí i a Madrid. I governi qui governi a Madrid, reivindicam les inversions necessàries, les infraestructures necessàries per a aquesta terra.
Vox i PP, per la seva banda, han criticat la discriminació que fa el govern central envers les Balears, sobretot quan les Canàries, si no, s'han subscrit un conveni per finançar 1.000 milions d'euros per carretera, cosa que consideren un greu comparatiu. Ara s'encetarà una ofensiva política en la qual està previst que, a més d'aquesta moció al Consell, també s'entremitin altres similars al Congrés, als Senats i també a tots els ajuntaments de l'illa. L'objectiu és crear un front comú polític i institucional per reclamar aquestes inversions. El PSI, per la seva banda, no s'ha sumat en aquest front comú per reclamar doblers per carreteres.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. L'Audiència Provincial de Palma condemna a 73 anys de presó els 8 acusats d'una violació grupal que va ser gravada i difosa per ells mateixos, com és a un hotel a Magaluf l'any 2023.
Els joves francesos i un suís han reconegut que els fets i han acceptat un pacte que rebaixa la pena dels 153 anys que inicialment reclamava la Fiscalia. Això després que els acusats hagin consignat 150.000 euros en concepte de responsabilitat civil per indemnitzar la víctima. Les penes van dels 13 anys a poc més de 2.
L'advocada i presidenta del Lobby de Dones, Francisca Mas, adverteix sobre el perill d'aquests acords de conformitat.
La mètrica penal, que es baixa, i l'altra, aquesta praxis, que ens fa mal, aquesta praxis d'arribar a acords.
I a Eivissa ha quedat vist per a sentència el judici un home acusat de violar una dona mentre dormia al seu domicili.
La Fiscalia demana per ell 8 anys de presó i el pagament de 15.000 euros d'indemnització.
Precisament en aquest context en què en els darrers anys incrementen les denúncies a festes populars per agressions sexuals, en aquesta hora l'Institut de Sineu té lloc una xerrada informativa dirigida a les famílies amb el coordinador de policies tutors, Rafael Coves, per afrontar unes festes segures.
Expliquem què és una agressió sexual, que no només xerrant de violacions, tot tipus d'acte que va contra la llibertat sexual d'una persona sense consentiment, i els expliquem a uns joves què és això i que si una persona diu no és no. És a dir, hem de conscienciar. Aquí és molta feina de consciència que tenim amb els joves.
La presidenta del govern descarta de moment prendre mesures davant l'escalada de preus del combustible.
Des de divendres el dièsel ha pujat 16 cèntims per litre, arribant a 1,80 €, i la benzina s'enfila fins a 1,70 €, són 12 cèntims més. El preu dels fertilitzants agrícoles també ha augmentat un 15% pel conflicte a l'Orient Mitjà. És la presidenta Marga Proens.
Han començat a veure ja com hi ha un increment especialment de preu del combustible. El que passa que xerrar de mesures segurament és prest, no? Perquè no sabem l'evolució que tindrà aquest conflicte i sobretot la durada.
I sobre el terreny, l'OTAN ha tomat un míssil balístic iranià sobre l'espai aeri de Turquia.
Una onada d'atacs de l'Iran copeja el Golf Pèrsic. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, adverteix de les conseqüències que deixarà el conflicte i assegura que no hi hauria de caure cap llàgrima pel règim iranià. Això quan 250 espanyols viatgen amb un avió de l'exèrcit de tornada a Espanya i 220 illencs encara no han pogut tornar a casa, segons l'executiu.
I presó pels dos acusats de l'atropellament mortal a Ciutadella, Calen Blanes, la setmana passada. És la decisió que ha pres el jutge després de que aquests dos passassin a disposició judicial acusat del delicte d'assassinat, un d'ells en grau de tentativa.
Els altres dos detinguts pels delictes de lesions d'una baralla un dia abans van quedar en llibertat amb mesures cautelars. La Policia Nacional defensa que l'atropellament en què va resultar ferit un altre home va ser intencionat. No es descarten més detencions.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que arriben de la mà de Xisco Ribas. Xisco, el Reial Mallorca està a punt de sortir de l'exposició de descens.
Bon vespre. El conjunt mallorquinista és de 8a la classificació amb 25 punts, un menys que l'Elx, que va caure per 2-1 contra el Villarreal. La plantilla ha gaudit avui del seu dia de descans i tornarà demà als entrenaments per començar a preparar el partit de diumenge contra l'Espanyol. Per aquest enfrontament, un dels dubtes és Antonio Raillo. El capità va demanar el canvi per unes molèsties a l'adductor el darrer partit contra Osasuna i s'haurà de fer proves mèdiques per conèixer la durada de la recuperació. Pablo Torre, que també va ser substituït per problemes físics, va aclarir que està perfectament per al següent partit i Javi Llebrés continua recuperant-se de la seva lesió i no és segur que arribi. D'altra banda, també pendents del comitè de competició, que en principi sancionarà amb un partit Jan Virgili per l'expulsió al Sadar. Pel que fa als altres resultats de la jornada d'ahir, el Getafe es va imposar per 2-0 al Betis i se situen novens a la classificació i 10 punts per damunt del descens. Empat a 1 entre Sevilla i Rayo, resultat que manté els dos equips 6 punts per davant del Mallorca, i victòria per 3-2 en remuntada inclosa del València contra l'Alavés en el debut de Quique Sánchez Flórez al banc dels vitorians. D'aquesta manera, el Mallorca està a només 2 punts de l'Alavés. I aquesta jornada 27 es tancarà avui vespre amb el pròxim rival del Mallorca, l'Espanyol, que rebrà l'Oviedo a partir de les 9 del vespre. A la primera federació, l'OU d'Eivissa està a 3 punts de les posicions de play-off d'ascens després d'imposar-se per 0-3 al camp de l'Antequera. Els blaucels són ara 8ens a la classificació amb 38 punts i gaudiran de 2 dies de descans. El tècnic Miguel Álvarez i tota la plantilla tornaran dimecres als entrenaments per començar a preparar el partit de diumenge contra el Marbella. I a la segona federació, el Poblense continua la lluita pel lideratge amb el Sant Andreu gràcies a la victòria contra l'Atlètic Lleida per 1-2 i se situa d'aquesta manera a 3 punts dels catalans, que són els líders. I 3 punts per davall del Poblense hi ha l'Atlètic Balears. Els blanquiblaus són tercers amb 45 punts després de només treure un punt al camp del Barça B. L'Atlètic guanyava per 0-1 al minut 92, però els blaugranes van empatar el partit de pena. Luis Blanco es el entrenador blanquiblau.
Una sensación es un poco agridulce porque al final cuando te meten un gol en el 90 y pico de penalti, una mano que bueno, que como esas manos pasan muchas cosas en muchos partidos y bueno, y pierdes 2 puntos, ¿no? En este caso un empate, pues jodido.
Pel que fa a la lluita per la permanència, la Societat Esportiva Eivissa va perdre per 1-2 contra el Barbastre amb un gol al minut 93. L'equip Pitius és 12 a la classificació i està a un punt del play-off de descens. D'altra banda, l'Andratx va empatar un contra el Castelló B en un partit que anava guanyant fins al minut 92. El conjunt andritzol és 15 a la classificació amb 24 punts i continua en posicions de descens. Escoltam el seu entrenador, José Contreras.
Plan de partido era perfecto porque ellos hacen un juego muy caótico, ¿no? Mucha gente por dentro, ¿no? Nosotros hemos cambiado, hemos reforzado un poco más en lo que es el medio campo hoy y parecía que el plan de partido era el que tocaba. Pero bueno, al final nos han metido este gol que es una pena porque lo que te he dicho, pues hemos tenido el 2-0, 3-0 en varias ocasiones y no hemos sabido matar el partido, al final lo hemos pagado.
I més males notícies perquè el Porreres és el nou coe de la classificació. El conjunt de Jaume Mut va perdre el camp del Torrent amb un gol al minut 92. D'aquesta manera, l'equip porrerenc és el darrer classificat amb 20 punts i només du 15 gols a favor en 26 jornades disputades. I un darrer apunt en futbol, perquè demà torna la Champions amb els partits d'anada dels vuitens de final. Pel que fa als representants espanyols, l'Atlètic de Madrid i Barça jugaran a les 9 del vespre. Els matalassers s'enfrontaran al Tottenham, al Metropolitano, i els blaugranes ho faran al camp del Newcastle. I ja per a dimecres, també a les 9 del vespre, serà el torn del Real Madrid, que rebrà el Santiago Bernabéu, el Manchester City de Pep Guardiola. En pàdel, Gemma Triay ha aixecat el primer títol de la temporada. La menorquina, la seva parella Delphi Brea, es va imposar per 2-7-1 a Ariana Sánchez i Andrea Ostero a la final del Premi al Pàdel de Gijón. Precisament van batre la dupla que les va privar d'aixecar el títol a Riyadh el passat mes de febrer. Gemma Triay es va mostrar molt contenta d'haver aconseguit un títol després de 5 mesos de sequera.
Un partidazo, nos han exigido al límite, no teníamos más, era solo corazón y correr y ganas de sacar este partido adelante. Muy feliz de rivalidad en el título, muy contenta con nuestro nivel, con el esfuerzo, después de 5 finales seguidas, perdidas.
I acabam en bàsquet. A la primera FEB, el Palmer ha sortit del descens gràcies a la victòria per 88-72 contra el Tizona Burgos, rival directe en la lluita per la permanència al Palau d'Esports de Somos. Escoltam Juan Díez, entrenador del Palmer Bàsquet.
Estoy muy contento por mi equipo, por la afición y porque el trabajo que se está haciendo se está pudiendo plasmar en la pista. Yo siempre les digo que no quiero superhéroes, que yo quiero que esto sea una piña, que sea un equipo y que cada uno en su rol rinda al 100%.
Pel que fa al Fiwi i Palma, el conjunt mallorquí va consumar la quarta derrota consecutiva. Els de Pablo Cano van caure per 68-73 contra el Cantàbria a Somos i es col·loquen 12ens a la classificació. Escoltam el seu entrenador, Pablo Cano.
En primer lugar, felicitar a Cantabria, ha hecho un gran trabajo, sobre todo el segundo cuarto hacia adelante. Y bueno, tras haber aumentado la agresividad defensiva en el tercer cuarto y también muchísimas pérdidas no forzadas que nosotros tuvimos y alguna también falta de calma que nos podría haber hecho mejorar los porcentajes, se llevan merecidamente el partido.
I l'Estia Menorca, tot i perdre la pista de l'Estudiantes per 85-78, continua en posicions de play-off descens com a 8è classificat. Amb això acabam tota la informació esportiva i demà a les 7 del matí hi haurà més novetats en el món de l'esport.
Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos! Torna la Fira de la Casa i del Món Rural.
Una trobada per conèixer la cultura del camp mallorquí i el patrimoni cinegètic de Mallorca.
Enguany, la Fira posa el focus en les modalitats tradicionals de caça, amb exhibicions d'animals, carreres de cavalls, estants, concursos, tallers, cuina en directe i moltes més activitats.
Us esperam els dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Son Pardo de 10 a 20 hores.
Consell de Mallorca.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els col·legis de metges i infermers es coordinen amb el govern per actuar en cas d'agressions a aquests col·lectius en virtut del conveni que s'ha signat avui. Cada centre sanitari tindrà una persona de referència per atendre professionals agredits. L'objectiu és millorar l'atenció immediata i donar suport en el tràmit de les denúncies. La consellera de Salut, Manuela García, ha insistit que el 33% dels agressors són reincidents i que la reincidència baixa en cas que hi hagi hagut una denúncia.
Decir que nadie que sufra una agresión debe de dejar de denunciarla. Ese es uno de los objetivos más importantes que tiene este convenio, que cualquier persona que sufra una agresión, cualquier profesional sanitario que sufra una agresión, vaya y lo denuncie. Lo denuncie en el servicio de salud, lo denuncie en el colegio de médicos, lo denuncie en el colegio de enfermeras y de enfermeras, pero que lo denuncie.
Tant l'administració com el col·legi professional volen animar els professionals a denunciar les agressions. Carles Recasens és el president del Col·legi de Metges.
Donar aquest missatge als professionals, que estarem en el seu costat. Estarem per protegir-los. Però això no només és un missatge per als professionals. Això també és un missatge per a l'agressor, per a aquella persona que és violenta, per a aquella persona que va per al món amenaçant. Aquest missatge és un missatge directe de que aquestes accions no queden impunes.
I és que els col·legis professionals podran presentar les denúncies. Rosa González és presidenta de les infermeres.
afecta al profesional a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Afecta al sistema de salud en términos de coste, de eficacia, de efectividad. Y afecta, como no, a la atención que damos a los ciudadanos.
I la consellera de Salut, Manuela García, assegura que Son Espases torna a funcionar al 100% després del col·lapse viscut la setmana passada a urgències i que va obligar a derivar pacients a altres centres, a més de paralitzar les intervencions quirúrgiques. García ha explicat que ja s'ha tornat a la normalitat i s'han reprès les intervencions quirúrgiques després d'un pic de pressió assistencial clínic.
Fue una situación puntual el jueves. El viernes ya prácticamente la mayor parte de los pacientes subían con una fluidez habitual a planta y hoy se vuelve a reanudar toda la actividad quirúrgica programada.
Els socialistes demanen la dimissió de la consellera de Salut i la seva compareixença urgent al Parlament. El portaveu parlamentari, Iago Negueruela, acusa el govern de Proens de destrossar, diu, la salut pública de manera intencionada.
Nuestros hospitales de referencia colapsan por el colapso de la gestión de Proens. Proens está haciendo que colapse todo aquello que toca. Manuela García no está capacitada para gestionar nuestra salud pública.
I no deixant de parlar de salut perquè el Col·legi de Farmacèutics informa d'un increment de demanda dels medicaments per tractar l'obesitat els darrers mesos. Els nutricionistes ho confirmen i asseguren que els pacients volen fer l'acompanyament amb un professional durant aquest tractament.
Es tracta de fàrmacs com, per exemple, el Wegovy i el... que es... Varen començar, perdó, a comercialitzar mitjan 2024 després de la febre de l'Ozempic. Depenent de la dosi, els preus poden oscil·lar entre els 150 i els 400 euros i necessiten recepta mèdica, tot i que no són finançats pel Sistema Nacional de Salut. La vicesecretària del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes, Eva de la Flor, assegura que aquests medicaments funcionen, però recorda que han d'anar acompanyats sempre d'un canvi d'hàbits i d'alimentació.
No hem de perdre escapat, pens que sí, que és un medicament ideal per a gent que té un problema greu de salut, que és obesitat, que és síndrome metabòlic, que té moltíssimes complicacions, però bueno, gent que potser té una boda aquest estiu, pues, la veritat, no m'apareix adequat. Hi ha com una pressa, no?, per perdre pes que mai és saludable. Fer-ho amb pressa mai va bé.
A Espanya hi ha molts estats de la Unió Europea. La venda en línia de medicaments a recepta és il·legal i les companyies han de respectar la legislació nacional de cada estat. La Unió ha introduït un logotip comú que apareix al lloc web de totes les farmàcies. Si un servidor no té aquest logotip o no figura en un registre nacional, el lloc és fraudulent i opera de manera il·legal. Educació prepara un nou programa per reduir l'abandonament escolar, que és del 15,2%, una taxa que es redueix i abandona el lideratge del rànquing, tot i que encara és una de les 5 més elevades de tot l'estat. Entre altres mesures, s'amplien les places de formació professional i també els orientadors. La conselleria insisteix en la prevenció com una eina per evitar riscos, però també en l'ampliació de recursos per acompanyar l'alumnat durant l'època més crítica a partir dels 16 anys.
El nou programa contra l'abandonament escolar es vol començar a aplicar el curs que ve. A banda d'un formulari de cribatge per detectar possibles casos a l'inici del curs, es continuarà reforçant la presència de psicòlegs als centres, les xerrades amb les famílies i les tutories per ancorar els alumnes. Tot per continuar davallant escalons en la llista estatal d'abandonament formatiu, que ja es va aconseguir en la caiguda de 5 punts al curs passat respecte de l'anterior i en el marc d'una comunitat marcada per l'oferta laboral prematura per part del sector serveis. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
En una comunitat autònoma tenim una arribada d'alumne procedent de sistemes educatius no europeus que perjudica, sobretot, és molt més difícil incorporar-lo en el nostre sistema educatiu quan ja és gran.
Segons dades del Ministeri, l'abandonament escolar a les Balears afecta més els al·loc que les al·lotes.
I el govern ha activat una nova convocatòria d'ajudes per un primer habitatge per als joves.
La mesura, que comença ara a tramitar-se, permetrà als joves de fins a 40 anys rebre una ajuda directa de fins a 10.000 euros, un dels requisits serà demostrar un mínim de 5 anys de residència a les Balears.
I de més mig centenar de col·lectius i organitzacions han convocat una concentració contra el desallotjament de més de 200 persones de l'antiga presó de Palma.
La mobilització serà a les 7 de l'hora baixa d'aquest divendres, segons informa la plataforma Menys Turisme, Més Vida en un comunicat. A més, també han posat en marxa al llarg de la setmana una xarxa de punt de recollida de material a diferents entitats com l'Ateneu, la Fonera a Palma, els quatre cantons de Felanitx i Setafona de Bunyola, i han obert també una caixa de resistència.
I 5 mesos després de les inundacions a Eivissa, 150 vehicles afectats al setembre estan encara pendent de ser retirats de les zones inundables per ser reparats o bé donat d'alta.
Molts s'han enviat a la península a causa de la manca de personal que pateix l'illa i perquè alguns estan molt afectats. Ho explica el portaveu del sector de l'automoció de la PIMEAF, Paco de la Cruz.
A dia de hoy hay todavía muchos vehículos consecuencia de la gana que no se han podido retirar, ¿vale? Hay algún concesionario que tiene todavía en sus instalaciones más de 70 coches inundados, ¿vale? O sea, averiados por el tema del agua, los cuales todos se están llevando a la península a repararse.
A Eivissa, segon de la Cruz, cada vegada hi ha manco tallers i menys personal per fer feina.
I la Universitat de les Illes Balears ha publicat un estudi que avalua per primera vegada com la intensitat d'una catàstrofe natural pot afectar una destinació turística. La principal conclusió és que la resposta no és homogènia, sinó que depèn del múscul econòmic de la regió afectada i també de la força del fenomen natural.
Els desastres més greus redueixen de manera notable les arribades internacionals a les destinacions en desenvolupament, amb infraestructures més fràgil i manco capacitat de resposta. En canvi, els països desenvolupats són més resilients i fins i tot poden experimentar increments puntuals de turistes si l'episodi no és molt greu, en forma de reserves de darrera hora de, per exemple, voluntaris que viatgin cap a la zona. Jaume Rosselló és el catedràtic d'Economia Aplicada de la UIP i coautor d'aquest estudi.
No és el mateix xerrar d'una epidèmia a un país desenvolupat que a un país subdesenvolupat i un país desenvolupat. No és el mateix xerrar d'un terratrèmol a un país desenvolupat que desenvolupat. En Balears està dins d'Espanya i com Espanya és un destí refugi davant events internacionals, de qüestions internacionals que volen passar sempre, és un destí que es comporta amb més seguretat.
La recerca la revista científica Tourist Management combina dades de 143 països i més de 2 dècades de registres de l'Organització Mundial del Turisme.
I la indústria menorquina descarta que el tancament de Gama tingui repercussions a l'illa. La fi de l'activitat de la històrica empresa mallorquina ha suposat un cop pel sector lleter de Mallorca. Els empresaris de Menorca, però, sostenen que no té per què tenir-hi cap conseqüència, tot i que és una advertència de la delicada situació que viu el sector primari des de fa anys.
Una possibilitat seria que els mateixos pagesos elaborin formatge o derivats en làctics, però això suposa també inversions importants en maquinària. El que sembla clar és que la indústria de Menorca no podrà absorbir la llet produïda a Mallorca. Així ho raona Santiago Tadeo, gerent de Coinga.
Clar, sobrant de llet, digues, si se'l pot treure amb un cost de transport relativament assequible i la pots col·locar a l'altra banda, doncs mira, potser li dóna sortida, encara aconseguim una gran rentabilitat, i la finca pot mantenir la seva producció lletera i tal, no? Però són els costos que hi ha avui en dia de transport, gairebé es fa inviable, no? Per tant, jo crec que les finques tindran que canviar un poc de com se recondicionen, per dir-ho d'alguna manera, com se reestructuren i intentar aprofitar tot el que pugui haver a Mallorca per treure la seva producció.
8 minuts per arribar a les 8 del vespre.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Obrir cada dia. Acompanyar. Liderar. Cuidar. Investigar. Protegir. Compartir, emprendre i aprendre. Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries. Transforma el dia a dia amb els nous tallers del Consell de Mallorca. Descobreix totes les activitats disponibles al teu municipi. Un programa obert a tothom. www.consellde-mallorca.es.
Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
L'expresidenta del Govern i presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, declararà com a testimoni dia 22 d'abril en el judici pel cas Mascaretes. Sis dies després serà el torn dels acusats, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Coldo García, i l'empresari, Víctor de Aldama.
Per tant, serà el 28 d'abril quan seuran al banc els tres imputats per les presumptes irregularitats en la compra de màscares durant la pandèmia. Se'ls investiga per presumptes delictes de suborn, tràfic d'influències, malversació de cabdals públics, integració en organització criminal, ús i aprofitament d'informació privilegiada, falsedat i prevaricació. Anticorrupció demana 24 anys de presó per Ábalos, de 9 i mig pel seu exassessor i 7 per Aldama. Les acusacions populars, liderades pel Partit Popular, reclamen 30 anys de presó per l'exministre i el seu assessor, mentre que per l'empresari sol·liciten la mateixa pena que el fiscal.
Davant això, Coldo García ha demanat la seva posada en llibertat immediata per poder preparar el judici per aquest cas Mascaretes en el Suprem.
L'exassessor diu que la presó és un obstacle insalvable per preparar un judici complet. García també demana declarar el darrer o el manco després del comissionista Víctor de Aldama.
I la fiscalia no descarta una possible responsabilitat penal de Carlos Mazón, però creu que la jutgessa ha de continuar investigant.
El Ministeri Públic ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que no imputi l'expresident de la Generalitat per la seva gestió al capdavant el dia de la Dana. Per ara, no hi ha indicis suficients i ha demanat que la jutgessa continuï la instrucció del procediment.
5 minuts per arribar a les 8, plana cultural. Les terrasses de la catedral ja tornen a estar obertes al públic, cosa que permet conèixer el temple des d'una altra perspectiva, més de gaudir de visites panoràmiques de l'abadia i de Palma. L'espai romandrà obert fins al mes de novembre. Els residents hi podran accedir de manera gratuïta els divendres.
Les visites duren una hora i es fan en torns de cada mitja hora. Els horaris són de dilluns a divendres de les 10 del matí a les 4 i mitja de l'hora baixa i els dissabtes de les 10 a la 1 i mitja del migdia. L'entrada general costa 25 euros, però és gratuïta per als residents i inclou la visita al temple a les terrasses on es pot veure de prop la Rosassa Major i el Museu d'Art Sacre de Mallorca. El degà de la catedral és Antoni Vera.
Des del temple pot contemplar tota la part del passeig marítim i la part del casc antic de la ciutat. I sobretot és important el rosetó. El rosetó vist des de la proximitat mostra la seva majestuositat, els arbotants també de la seu i el campanar.
Dimecres farà 600 anys que Guillem Sagrera i el Col·legi de Mercaders signaren el contracte que acabaria 40 anys més tard en la construcció de l'edifici de la Llotja, una joia arquitectònica referencial imprescindible del paisatge urbà de ciutat. Els actes de commemoració d'aquesta efemèride es posen en marxa, Sandra Martínez, dimecres mateix.
Amb l'actuació de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida per Bernat Quetglas, que presentaran una peça de Joan Pérez Villegas i també el Rèquiem de Mozart. Hi haurà també una conferència inaugural a càrrec de la catedràtica d'Història de l'Art, Tina Sabater. La Llotja és un edifici reconegut i admirat, tot i que no va ser fins al romanticisme, fins al segle XIX, que es deixà de considerar tot allò relacionat amb l'edat mitjana com a barbària. I es començà a valorar de bon de veres.
La Llotja ha patit molt. Durant la Guerra del Francès va ser una caserna i un hospital. Vull dir, això no es valorarà molt, no es verà. La noció de patrimoni que nosaltres tenim també hem de tenir en compte que és una noció moderna. Ara sí que sempre hi ha hagut gent, persones importants que l'han valorada i han transmès i han vetllat perquè sobrevisqués. En Vinimelis, Mut, Gaspar Melchor de Jovellanos, Cuadrado, que l'hemos han llegat de qualque manera.
Un llegat que deixa al darrere històries i misteris, sobretot el que envolta la seva construcció i la partida de Sagrera cap a Nàpols, seguint la crida del rei Alfons el Magnànim i fugint també d'un acord amb els mercaders que no va ser tan rendible com semblava.
Varen acordar que se li donaria una part del dineret del moll. Dineret d'esmoll era pues, un diner, no?, damunt cada lliure de mercaderies que entràs o sortís de port. I un diu, molt bé, d'acord, però clar, mai era el mateix. No era vera, perquè depenia el que cobrava, no?, de les mercaderies que entraven o sortien de port. No era vera, no era una quantitat fixa.
Per tot plegat, Sagrera, que actuava com a artista empresari, això vol dir que assumia totes les despeses de material i personal, va partir cap a Itàlia escaldat, però amb la llotja pràcticament acabada. O potser no tant, perquè un grafit trobat a una de les torres, fet pels treballadors, posa com a data el 1470. De tot això es parlarà a la conferència inaugural, també a la mitja dotzena de xerrades que ha preparat l'Arxiu del Regne de Mallorca per la resta de dimecres del mes de març i abril, i on també es parlarà del consultor demà. Activitats al voltant d'un edifici que és pràcticament, i en paraules del conseller de Cultura, Jaume Bausà, un símbol.
No només és una joia del gòtic civil, sinó que també representa la visió i l'ambició d'una societat que ja l'any 1426 volia obrir-se en el món a través de la cultura i també del comerç.
La conferència i el concert inaugural han esgotat les entrades, que eren de franc, i està previst que comenci a les 7 del capvespre.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns, dia 9 de març, en què l'Audiència Provincial de Palma ha condemnat a 73 anys de presó els 8 acusats d'una violació grupal que va ser gravada i difosa per ells mateixos, com és a un hotel a Magaluf l'any 2023. Neus López.
Els joves francesos i un suís han reconegut els fets i han acceptat un pacte que rebaixa la pena dels 153 anys que inicialment reclamava la Fiscalia. Això després que els acusats hagin consignat 150.000 euros en concepte de responsabilitat civil per indemnitzar la víctima. Les penes van dels 13 anys a poc més de 2.
I Eivissa ha quedat vist per a sentència al judici a un home acusat de violar una dona mentre dormia al seu domicili.
La Fiscalia demana per a ell 8 anys de presó i el pagament de 15.000 euros d'indemnització.
I en aquest context, en què en els darrers anys incrementen les denúncies a festes populars per agressions sexuals, mig centenar de mares i pares han assistit avui a hora baixa a la primera xerrada per a famílies sobre les festes segures impulsades pel govern, celebrada a l'Institut de Sineu.
El coordinador dels policies tutors, Rafael Cova, els dona eines i informació per afrontar unes festes segures.
Expliquem què és una agressió sexual, que no només xerrant de violació, tot tipus d'acte que va contra la llibertat sexual d'una persona sense consentiment, i els expliquem als joves què és això i que si una persona diu no és no. És a dir, hem de conscienciar. Aquí és molta feina de consciència que tenim amb els joves.
Decretada presó per al dos acusat de l'atropellament mortal a Ciutadella, a Calen Blanes, la setmana passada, és la decisió que ha pres el jutge després que avui hagin passat a disposició judicial. Se'ls acusa d'un presumpte delicte d'assassinat i un altre en grau de tentativa.
Els altres dos detinguts pels delictes de lesions d'una baralla un dia abans han quedat en llibertat amb mesures cautelars. La Policia Nacional defensa que l'atropellament en què va resultar ferit un altre home va ser intencionat. No es descarten més detencions.
Presidenta del govern descarta de moment prendre mesures davant l'escalada de preus del combustible.
Des de divendres, el dièsel ha pujat 16 cèntims per litre, arribant a 1,80 €. I la benzina s'enfila fins a 1,70 €, són 12 cèntims més. El preu dels fertilitzants agrícoles també ha augmentat un 15% pel conflicte a l'Orient Mitjà. És la presidenta Marga Proens.
Han començat a veure ja com hi ha un increment especialment de preu del combustible. El que passa que xerrar de mesures segurament es prest, no? Perquè no sabem l'evolució que tindrà aquest conflicte i sobretot la durada.
Les associacions de consumidors, Facua i Ocu, sospiten que els empresaris inflen els marges i demanen a l'executiu que actuï. De fet, els ministres de finances dels països més industrialitzats analitzen avui a l'Agència Internacional de l'Energia l'impacte de l'augment del petroli.
I sobre el terreny, la darrera hora passa pel Líban, que està disposat a negociar amb Israel.
El seu president, Josep Aoun, planteja negociar directament amb Israel per posar fi als actuals enfrontaments d'aquest país amb el grup paramilitar xií libanès, és a dir, amb Hezbollah, quan ja han mort mig miler de persones d'ençà que començar el conflicte.
Això quan 250 espanyols viatgen amb un avió de l'exèrcit de tornar d'Espanya i 220 illencs encara no han pogut tornar a casa, segons l'executiu. I el PP i Vots derogaran demà al Parlament la llei de memòria democràtica aprovada pel Pacte d'Esquerres l'any 2018.
Després dels dos intents dels d'Abascal aconseguiran tomar la norma, fruit del seu acord amb els populars, el PP li treu ferro, assegura que no era la seva prioritat mantenir-la, mentre que Més per Mallorca ho considera un fet antidemocràtic. Són el portavó del PP, Sebastià Sagreras, i Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca.
Des de la tranquil·litat que a les Illes Balears ja existeix un...